Hola a tothom, són les 8 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Carta a la Dolors Bassa. Benvolguda Dolors, és la primera carta que t'adrecem. Tot l'equip de Ràdio Capital recordem l'última vegada que vam parlar amb tu pocs dies abans de les eleccions del 21 de desembre. Et vam entrevistar com a cap de llista d'Esquerra Republicana després que ja haguessis passat massa dies a la presó. Per nosaltres era impensable que el proper cop que volguessin parlar amb tu no ho poguessin fer per les zones radiofòniques de l'Empordà. És incomprensible que en aquesta Europa que s'ha reivindicat com un territori pels valors i les llibertats hi hagi polítics escollits democràticament dins de les presons. A l'Empordà, tot i les pluges dels darrers dies i les que vindran aquest cap de setmana, es nota que comença l'estiu. Presenten festivals, comencen a arribar turistes, vaja, els problemes de sempre, vaja. Casa teva et recorda, a tu i a tots els presos polítics. Els CDRs del Baix Empordà han col·locat 18.000 llaços grocs a la C31 entre Llagostera i Palamós. A Torroella s'han organitzat activitats multitudinàries per reclamar el vostre alliberament. En definitiva, nosaltres seguim recordant-vos. Nosaltres som una ràdio modesta, amb seu a Pals, però, com coneixes, intentem abastar informativament tota la comarca del Baix Empordà, un entorn que sabem que t'estimes profundament, sobretot el teu estimat Montgrí. És per això que hem pensat que t'agradaria rebre una tria de les principals notícies de la comarca que anem explicant cada dia, perquè, malgrat la injustícia i la distància, et puguis sentir una mica més a prop del teu territori. Esperem que puguis rebre aquesta carta. T'enviem afectuosament una abraçada de part de tot l'equip de la ràdio i ben aviat començaràs a rebre aquesta tria de notícies que publiquem cada dia i que expliquem cada dia a través de la ràdio i del nostre portal de notícies. Afectuosament, tot l'equip de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui divendres, nuvolades que ens deixaran alguns ruixats. Aquí a l'Empordà seran de poca importància i les temperatures seran força similars al dia d'ahir, amb 15 graus de màxima i 8 de mínima. Dissabte serà un dia ennuvolat, amb més precipitacions durant tot el dia, i diumenge ja seria un dia més tranquil, amb força estones de sol i amb un lleuger ascens de la temperatura.
8 graus positius tenim ara mateix al nostre estudi, el termòmetre que tenim a la finestra de l'estudi. 8 graus positius, dèiem. Per començar aquest supermatí, veurem també com avança aquesta previsió del temps, especialment de cares de diumenge i especialment a Barcelona, on hi ha prevista una manifestació per reclamar la llibertat dels presos i, vaja, una manifestació per reclamar la llibertat i els nostres drets en general. Són les 8 del matí i 3 minuts. Com és habitual, saludem en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ells dos repassem els titulars de la jornada.
Una noia de 23 anys, veïna de Begur, mor en un accident de trànsit a la carretera de Regencós a Begur. El sinistre ha passat aquest dijous al matí quan dos vehicles han xocat lateralment. Una altra jove que anava a l'altre cotxe implicat ha resultat ferida lleu. És el segon accident greu en 6 mesos a la mateixa carretera.
Amics del museu denuncia que les obres del port de Sant Feliu de Guíxols afecten un moll medieval del segle XV que no està protegit legalment. L'associació demana que es revisi d'urgència la llista de béns immobles i que s'evitin danys en el moll.
38 autobusos sortiran del Baix Empordà per anar a la manifestació d'aquest diumenge pels presos polítics i els exiliats. Palamós i Sant Feliu de Guíxols són els pobles amb més busos, 8 cadascun.
Nou mínim històric de l'aigua del Ter derivada a Barcelona. El primer trimestre ha estat de 27,5 hectòmetres cúbics. Els embassaments de Llobregat tenen les reserves al 82% i el del Ter al 64%.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni renova el servei de recollida i tractament de les restes vegetals. El consistori l'adjudica a Esfera Garden per un període de 4 anys.
Els estudiants vesteixen d'art els aparadors de Sant Feliu de Guíxols. Alumnes de batxillerat artístic engalanaran 51 aparadors d'establiments comercials amb les seves obres de pintura, dibuix, fotografia i escultura.
I avui entrevistarem el portaveu de la Fira Internacional de Màgia de Torroella, l'Abel Font, la FIMAC, que es va presentar just ahir. També parlarem amb el nou mossèn de Begur, Regencós i Pals, que és en Josep Taverner, amb una nova visió social i de la situació del país. Serà al llarg d'aquest supermatí que comencem ara mateix. 8:05, som-hi! I per començar, el que fem primer, saludant Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem el programa explicant-vos una molt mala notícia. Va morir una noia de 23 anys en un accident viari a la carretera de Regencós a Begur. Va ser al voltant de les 9 del matí. Es va produir una col·lisió lateral entre els dos turismes, Dani.
Com a conseqüència del xoc, la conductora d'un dels cotxes de 23 anys i veïna de Begur va morir, com dèiem. La conductora de l'altre cotxe va resultar ferida menys greu i va ser traslladada a l'Hospital de Palamós. Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat, i també una ambulància del sistema d'emergències mèdiques.
I tenim una nova polèmica urbanística, en aquest cas és a Sant Feliu de Guíxols. L'associació Amics del Museu ha aixecat la llebre denunciant que les obres al port de Sant Feliu de Guíxols afecten un moll medieval del segle XV que no està protegit legalment. L'associació demana revisar d'urgència la llista de béns immobles, ja que les obres pretenen construir una escala adossada al moll medieval amb una rampa que taparia la meitat de la paret. Saludem en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
En té més detalls.
Doncs sí, els Amics del Museu critiquen la poca cura, diuen, en la qualificació del moll medieval. Una denúncia la qual s'ha sumat Guíxols des del carrer. El grup dels comuns assegura que les obres van rebre el vistiplau dels tècnics municipals perquè l'espai no està catalogat per a la seva protecció. Per això el Departament de Cultura no s'ha pogut pronunciar. Un altre grup de l'oposició, Moviment d'Esquerres, proposa a Ràdio Capital alternatives com construir un ascensor o traslladar les escales a un altre lloc. El mes que ve, la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament revisarà la protecció d'aquesta construcció medieval. El govern assegura que s'han adaptat les mesures necessàries per mantenir el mur en perfecte estat de conservació.
I ens traslladem una mica, viatgem una mica en el temps i en l'espai. En el temps perquè ens situem a l'11 de setembre del 2017 i en l'espai perquè ens situem a l'interior d'un dels autobusos que baixava del Baix Empordà a la gran manifestació que es va fer a Barcelona. Volata que me mostraba su delantal, me encontré con una mulata que me mostraba su delantal, yo la miraba. Aquest és l'ambient que es respirava a l'interior d'un d'aquests autobusos. I per què us posem aquest tall de so? Doncs us el posem per explicar-vos que ja tenim la xifra, 38 autobusos del Baix Empordà que aniran a la manifestació d'aquest diumenge pels presos polítics i els exiliats. Els municipis que més busos enviaran a la concentració de Barcelona són Palamós i Sant Feliu de Guíxols, que concretament enviaran 8 vehicles.
També hi ha la Bisbal, Palafrugell i Torroella i l'Estartit. S'hi sumen Begur i Pals i Santa Cristina. La manifestació en defensa dels polítics sobiranistes presos i dels exiliats també compta amb el suport de comissions obreres i la UGT. La concentració començarà al migdia a la plaça d'Espanya i recorrerà l'avinguda del Paral·lel. S'organitza quan es compleixen 6 mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixà.
I aquest dissabte es commemora el 87è aniversari de la Segona República.
Supermatí a Ràdio Capital.
I amb motiu d'aquesta efemèride, Sant Feliu de Guíxols hi serà aquesta tarda la bandera republicana. La població també es prepara pels actes de demà per commemorar la data, amb un especial record pel president Josep Irla Toni.
La hissada de la bandera republicana tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la plaça de Miquel Morlà, al costat del monument dedicat a les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió. D'altra banda, demà es commemorarà el Dia de la República amb diverses iniciatives. Al matí, la Fundació Irla i la Casa Irla han organitzat l'ofrena floral al bust de l'empresari polític Ganxó, que fou el 124è president de la Generalitat a l'exili entre el 1940 i el 1954. L'ofrena es farà a les 10 del matí a la Rambla de la Generalitat de Sant Feliu de Guíxols. La jornada jornada continuarà a les 6 de la tarda amb la projecció del documental sobre Josep Irla, el president oblidat. El muntatge narra la derrota de la República, la Guerra Civil Espanyola i l'èxode posterior. Més de 400.000 persones van travessar la frontera fugint de la dictadura franquista, entre les quals un centenar de polítics catalans encapçalat pel govern de la Generalitat. El seu president, Lluís Companys, va ser capturat per la Gestapo i lliurat al règim franquista. El seu afusellament no va suposar el trencament institucional del govern a l'exili, perquè Josep Irla, president del Parlament, va assumir automàticament la presidència de la Generalitat. El documental aprofundeix en la figura de Josep Irla amb la voluntat de contribuir al seu coneixement.
Les 8 del matí, 10 minuts. Saludem a aquesta hora en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha adjudicat a Esfera Garden la gestió de recollida i tractament de les restes vegetals que generen el municipi, un servei que, per tant, s'ha renovat. El contracte tindrà una durada de 4 anys, però volem saber com funciona aquest servei, Pedro.
La Regidoria de Medi Ambient Calongina aposta, per tant, una vegada més per aquest servei, que recull i tritura aquestes restes per poder fer compost orgànic. Aquest procés de recollida es fa de diferents maneres. D'una banda, els habitants poden portar les restes a la deixalleria municipal, el Centre Tramuntana també s'encarrega de portar-ne i, d'altra banda, també forma part d'aquesta recollida a la Brigada Municipal. En aquest sentit, també existeix la possibilitat que, si els veïns sol·liciten al consistori un sac per dipositar aquestes restes, l'empresa s'ocupa d'anar a collir-les fent un servei porta a porta.
I a les 8 i 11 us parlem del riu Ter. Així sona el riu Ter al seu pas per l'espresa de Colomers, si no m'equivoco. És així, Dani?
No, és de la zona del Pont de Verges.
El Pont de Verges, una mica més avall, doncs. Us parlem del riu Ter perquè s'ha registrat un nou mínim històric de l'aigua del riu que es deriva a la demarcació de Barcelona. Durant el primer trimestre de l'any han marxat 27 hectòmetres cúbics d'aigua. Això ha passat gràcies al fet que els embassaments del Llobregat tenen les reserves molt altes, concretament a un nivell que ja supera el 82%. En canvi, les reserves dels embassaments del riu Ter estan al 64%, Dani.
El riu Llobregat porta molt cabal durant el seu curs, més de 38 metres cúbics per segon a la seva capçalera i 251 metres cúbics per segon a Sant Joan d'Espí, a prop de la desembocadura. I això permet captar més aigua i que després és potabilitzada a les plantes d'Abrera i Sant Joan d'Espí. Per tant, no cal portar l'aigua del Ter.
Gràcies, Dani. Doncs, amb aquest so del riu, ens agrada quan el riu baixa així amb una mica d'alegria. Amb aquest so del riu, canviem de qüestió.
Quina carta ha escollit, senyor Calde? El 4 de rombes. 4 de rombes firmat. Si aquesta carta és el 4 de rombes, jo no sé vostè, però jo em mor. Bueno, no, tant com això no, però... 4 de diamants.
És un dels trucs de màgia, és un dels sons que escoltàvem ahir a la presentació de la Fira FIMAC de Torroella de Montgrí. És el truc que li feia Carles Mac a l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, a la presentació d'aquesta Fira FIMAC, que se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de juny. Aquesta presentació hi va anar en Sergi Díaz.
Serà la 7a edició de la Fira dedicada a la màgia i que comptarà amb la presència d'importants mags nacionals i internacionals. Ignasi Molina, nou director del FIMAC, aposta per una edició continuista, aprofitant tot allò que funcionava dels altres anys, però amb alguna novetat, com la Fira de Programadors, un mercat entre mags i representants en el que es podran comprar trucs. Així ho ha explicat David Agell, assessor del FIMAC.
Moltes vegades als programadors es passava que volen comprar màgia i no saben on anar. Hi ha McLari, hi ha Jorge Blas, hi ha el Mago Pop i hi ha molt pocs altres. D'aquesta manera hi ha molts mags a nivell de Catalunya i d'Espanya molt bons, però no tenen l'oportunitat que els vegin els programadors. I volem que al FIMAC vinguin aquests mags a presentar els seus espectacles i així els programadors vegin la màgia per poder comprar.
L'altra novetat és el pati FIMAC, definit per Molina com un dels punts neuràlgics de la fira.
Nosaltres l'anomenem una mica la jam session de la màgia, on els mags, tant novells com professionals, puguin aportar els seus números sense programa, fora de programa, absolutament lliure, perquè els mags que vulguin puguin presentar els seus números allà.
L'espectacle inaugural serà el divendres 1 de juny i correrà a càrrec de Lauren Piron, un nou exponent de la màgia novel, que barreja altres disciplines com la dansa, el teatre o el circ. La gran gala internacional amb alguns dels millors mags del món s'oferirà el dissabte i el Maglari, cap de cartell d'aquesta edició, tancarà la fira el diumenge 3 de juny amb el seu nou espectacle Dolce Vita.
Doncs justament per parlar d'aquesta fira i ampliar una mica més la informació que ens acaba d'explicar en Sergi, tenim amb nosaltres l'Abel Font, que és portaveu de la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Abel Font, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Escolti, d'entrada li he de dir, a mi m'ha sorprès molt, però m'ha sorprès perquè és una cosa que no havia pensat mai, això de la possibilitat de comprar trucs de màgia.
Ui, això aquí, el món de la màgia és molt sorprenent i hi ha molt d'intercanvi entre mags. Com s'aprenen els trucs? Visualitzant-los i prou, no només així. I qui se n'inventa un amb possibilitat o amb recorregut, llavors el comercialitza, per què no? Sí, sí.
Clar, no havia pensat mai. Escolta, ja, no sé si hi ha alguna botiga online, algun e-commerce de comprar trucs de màgia, potser fins i tot això també.
Fins i tot hi ha escoles de màgia, hi ha mercat de màgia online i presencial. I qui té un truc, se'l preua molt i intenta no compartir-lo massa, perquè en la mesura que es ven molt i molt, acaba perdent aquella especificitat.
Això és com les plantilles de les webs, no? Que em fas una plantilla xula i a l'hora que es va comercialitzant, al final acaben totes les webs igual, si no.
Tu has dit, i tant.
Senyor Font, parli'ns una mica del FIMAC 2018. Ahir es va presentar. Quines són les novetats respecte a l'edició, respecte a altres edicions, vaja, les més destacades?
A veure, una de les novetats que vam destacar ahir és precisament la fira de professionals. Una fira on... El FIMAC Pro, podríem dir-ne, perquè cada any hi havia hagut un espai dedicat exclusivament als professionals, però tancat als mags. Aquest any el pas més que fem és aquest espai professional ha de ser una fira de programadors, o un punt de trobada entre els mags, que poden ensenyar fragments dels seus nous espectacles a programadors culturals d'ajuntaments, programadors de sector privat, programadors en definitiva. Un punt d'intercanvi, fins i tot un mercat de màgia, sí. Però en aquest cas el mercat seria pels espectacles. Això serà el primer dia i al llarg de tota la jornada. Espai tancat de professionals.
Aquesta...
Pel que fa a la fira en si...
Sí, digui.
Ja entraria amb la fira. Una cosa és l'apartat professional, que seria la cosa més nova. Una altra és el mercat, la fira en si manté els centres d'interès que ha tingut o que han fet gran FIMAC al llarg dels últims anys.
Uh-huh. Deia, aquesta estructura de fira-mercat em recorda cada vegada més a coses que passen a la resta del país, com per exemple el mercat de música viva de Vic, la Fira Mediterrània de Manresa, o la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega, o la Mostra de Teatre Infantil d'Igualada, que són espais en els que s'exhibeixen propostes artístiques, però al mateix temps serveixen per això. No sé si el FIMAC té o vol tenir aquesta ambició d'acabar sent la gran fira que es fa, la gran fira nacional que es fa a Catalunya, en la que hi hagi, doncs això, no? Que sigui la fira de referència per comercialitzar espectacles de màgia.
No ho descartessin de cara al futur, tot i que de moment això neix amb un format molt embrionari. Però ben cert és que si un professional, un programador, vol comprar música moderna, irà al mercat de música viva de Vic. Si vol comprar teatre o veure què hi ha en el panorama aquesta temporada concreta, anirà a Tàrrega i així en tots els sectors. No passa amb la màgia, que Catalunya té encara aquest dèficit on no hi ha un punt de trobada formal, oficial i d'àmbit nacional per aquest intercanvi d'espectacles de màgia. Uh-huh. I compte que la màgia, i ahir es deia també a la roda de premsa, potser al costat del circ són les dues arts més transversals, on un espectacle de màgia el pot veure des d'un vailet de 2 o 3 anys que comença a tenir una mica de consciència fins a un senyor o senyora de 80-90 anys. En el mateix escenari, un públic absolutament divers i transversal pot gaudir d'aquell espectacle. Per tant, darrere de tot plegat també hi ha la voluntat de dignificar i fer gran l'art de la màgia que potser teníem una mica reconegut. Mm-hmm.
Creu que li falta aquest reconeixement institucional i al mateix temps social a la màgia com una de les arts escèniques que és?
A veure, no ho diem en un àmbit reivindicatiu, perquè potser seria una mica pretensiós, i aquests últims anys, Déu-n'hi-do la màgia, els passos que ha fet, i ho veiem amb amb programes de televisió amb unes audiències brutals, sí. I sembla que sí, que fa passos endavant. Però certament, amb una programació cultural que fem qualsevol municipi de Catalunya, la màgia no és pas ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart art, generalment.
Escolti'm, el contrari que passa amb molts festivals d'estiu, es fa fàcil de parlar dels artistes o del cartell o de la proposta artística del festival. Amb la màgia li he de dir que, segurament per això que comentàvem fa un moment, ens costa una mica més saber una mica per on van els trets de cadascun dels espectacles, de cadascun dels tiros. Jo li demanaria si em pot fer allò a mode de resum, com a mínim, dels més destacats, perquè, esclar, veiem noms com Laurent Piron, veiem Charlie Mack, veiem Javier Benítez, veiem Miguelillo, però no sabem per on ens poden sortir. No sé si ens en pot fer una mica 5 cèntims dels principals espectacles.
Sí, mira, centrem-nos en primer estadi, els tres espectacles que hi ha programats a l'Espai Ter, que són els espectacles de més en volum. Si jo ho cito, McLary, sí que el reconeixeràs,
sí,
tothom,
sí,
més
sí,
jo
sí.
El coneix, McLary, sí. Espectacle més o menys nou, en tot cas, el gran mag nostre.
La padrina catalana mag. Dels mags.
Mira, aquí a tu ets dit, fent un espectacle molt entranyable, que és aquest del Dolce Vita, on recorre veure l'estil que més o menys coneixem. No us en parlaré pas més. McLary el coneixem prou bé. Una de les línies amb què CIMAC és pioner és amb la programació d'això que en diem màgia novel. A veure, a França en saben molt més d'això, i ho tenen molt explotat, i el Laurent Piron, que serà l'espectacle inaugural, doncs marca una mica les intencions del que vol ser FIMAC al llarg del temps, explorar també aquestes noves línies. Màgia novel, a veure, no ens fem embolics, és una línia on es barregen diferents arts, però sobretot el que passa és que el mag no és aquell senyor ben trajat i ben mudat que ensenya o fa demostracions en el públic. El mag és un personatge més d'una història que ens expliquen al damunt de l'escenari. I que allò que li passa al seu voltant doncs està carregat de forats màgics amb una poètica fantàstica. I sobretot la marca de la casa és la Gala Internacional. Perquè és la marca de la casa, perquè amb un sol espectacle, amb dues hores d'espectacle, veus el bo i millor de gent d'aquí i de l'estranger. Aquest any la cirereta del pastís en aquesta Gala Internacional serà un número Sky Drone que fa el Kendrys Morat, mai vist encara en públic, oficialment. És a dir, un número on els coloms són substituïts per drons.
Això, jo he vist algun vídeo a YouTube de coses d'aquestes i és espectacular. Doncs, molt bonic.
Poca broma. I amb aquest número, poques setmanes després, no em facis dir ara la data, però poques setmanes després de FIMAC, el senyor Kendrys Morat presentarà aquest número ja oficialment en el Mundial de Màgia que es fa a Corea del Sud.
Per tant, és una mica una premiere, és una prèvia.
Sí, senyor. És una prèvia, diguem-ne una prèvia en d'àmbit mundial. La màgia catalana a la gala serà representada pel Charlie Mack amb una línia bastant vanguardista, aquí sí, jugant amb coloms. Però veureu coloms de colors, si volem coloms que...
No ens facis spoilers, tampoc, no ens facis spoilers, que ho han de venir a veure.
No més que això. Javi Benítez, un senyor andalús, que la seva marca de la casa és el premi que va obtenir fa no massa mesos en un mític programa als Estats Units, el Penn & Teller. I el Miguelillo, que farà les funcions en aquesta gala de presentador, una cara prou coneguda de seguidors de programes de màgia a nivell televisiu. També hi haurà Laurent Piron a la gala, que a banda d'haver fet el seu espectacle més nou al Batement de Ter com a inaugural, aquí presentarà un número tancat de 10 minutets, absolutament poètic i plàstic, amb uns colors i una màgia espectacular.
Ja ho tenen.
Això seria el gran format, Espai Ter, tres espectacles als tres dies. Però llavors també és molt icònic del FIMAC els espectacles de carrer, els espectacles de plaça i la cosa més familiar que ens ha fet grans tots aquests anys.
En qualsevol cas, deia, ja ho tenen això els francesos, que en els espectacles de màgia, però també de teatre o espectacles de carrer, sempre tenen un... Vaja, tenen una pàtina així molt poètica i una cosa molt visual, una espècie de sinfonia visual. A mesura que vostè anava parlant del Laurent Piron, me'n recordo d'altres artistes, d'altres companyies, no sé, com la d'en Philippe Genty mateix, o així, que fan números que són realment molt, que fan molt, molt, molt bonics. Escolti, parli'ns una mica més del concepte màgia solidària, que també està inclòs en aquesta fira.
Sí, aquí en David el Mac està implicat al FIMAC des dels primers anys. Sempre ja ho ha tingut molt present. I allò que deia jo de la transversalitat fa uns instants, doncs també queda palesa amb la gala solidària que es presenta davant de nois i noies d'escoles d'educació especial de l'Alt, del Baix Empordà. Em sembla que són 7-8 centres que venen i que ja s'esperen d'un any per l'altre aquesta gala que es fa el cap de setmana previ als dies grans de FIMAC. A través de la Fundació Abracadabra, en David Almac i altres del sector, doncs han visitat sovint escoles, han visitat hospitals o residències de gent gran, i llavors tenen aquesta cita el cap de setmana previ de FIMAC. Què passa a la Gala Solidària? Doncs és una trobada per tota aquesta mainada on se'ls hi fa un espectacle, són convidats a dinar i al final hi ha també una mica de ballaruca. La gala és el tret de sortida i després van a fer màgia també en hospitals i a les tres residències de gent gran que hi ha a Torroella.
Anem una mica a la informació més pràctica. Hi ha molts espectacles que es fan al carrer, però hi ha, com dèiem, espectacles que es fan a l'Espai Ter. D'aquí se'n poden comprar entrades que van de quin preu a quin preu?
De 23 euros és la més cara, 8 euros crec que és la més barata. Amb un escalonat de diferents preus segons la zona de la graderia i segons quin dels tres espectacles.
8 euros, que és un preu més que assequible perquè la gent hi pugui anar pensant segurament amb les famílies, no? Pare, mare, nens, eh?
Exacte. Intentant, reitero això, que siguin espectacles assequibles per tothom. Sé que hi ha corredisses els primers dies, perquè sobretot els més seguidors de la màgia, doncs hi ha una passió tremenda per ser a primera fila, ben a prop, per veure si troben el truc, per veure si descobreixen com coi ha fet aquell número, aquell mag. Però després, darrere de tot això, hi ha una gradació amb voluntat de que tothom pugui entrar en aquests espectacles.
Escolti, ara que deia això, què li sembla a vostè que un tribunal nord-americà pugui obligar David Copperfield a revelar un dels seus trucs com a conseqüència d'una demanda que li va posar un espectador que va sortir ferit?
Jo he trobat una bestiesa. Una bestiesa, en tot cas, a veure, sense conèixer els detalls, però... quin grau, quina feridura va sortir aquest espectador.
Això ja no ho sé. Això ja no ho sé. L'única cosa que sé és que el va demandar perquè va sortir ferit d'un truc i el jutge ha dit, escolti, expliqui'm aquest truc perquè no... Però a vegades, per la manera com s'explicava la cosa, feia més sensació de curiositat del mateix jutge de, jo vull saber-ho, que no pas de...
Exacte, el teu truc ha provocat uns danys, doncs mira, haurà d'assumir els danys i perjudicis perquè és palpable que li has provocat un dany, en cas que ho sigui, si ho és, no? I has d'assumir que és culpa teva. Ara, dir que descobreixin què hi ha darrere d'aquest truc, no ho sé, descobrir la màgia d'aquesta manera.
Una altra qüestió, si vol, més antropològica, l'afició per la màgia aquí a la zona del Baix Ter, d'on ha sortit? D'on surt la idea de fer una fira internacional de màgia?
No t'ho sé explicar, però vull pensar que això va lligat molt amb personatges i amb gent que ha sentit aquesta passió i que amb aquesta inquietud que hi ha hagut sempre a Torroella i al seu voltant, amb aquesta programació o aquesta passió cultural i aquesta programació tan àmplia que hi ha, doncs hi havia un forat, hi havia un sector que no tenia el seu lloc. I tan bé ho van fer el primer any i el segon i el tercer, en Juli Carbó i en David Almac i tot el seu equip, que això es va anar convertint i va anar creant una estructura fantàstica com és, com és aquest CIMAC. No, també ho van fer, que la gent els hi ha reconegut, i mira, els milers de persones que, que han estat vinguent cada any.
Li dic, perquè quan vostè em diu al principi hi ha corredisses de gent, doncs, vaja, em genera aquesta sorpresa grata, per altra banda, no pot ser d'una altra manera. Una última qüestió, on es poden comprar aquestes entrades que dèiem per anar-hi, i vaja, i si algú es vol informar més?
Sí, a través dels webs, cimac-magia.com o directament al web de l'Espai Ter, espaiter.cat, al web de CIMAC Màgia, i trobareu la informació detallada de tots els mags, els horaris, els espais, i les curiositats de tot el que vol de CIMAC. Si no, l'espaiter.cat, ireu de cara a barraca els tres espectacles grans que es programen en aquest espai. De fet, compte, hi ha altres espectacles que també són de pagament, amb entrades molt modestes, a 3 euros, però aquests només es podran adquirir els dies de la fira, i no s'adquireix una entrada, s'adquireix un braçalet, una pulsera, la pulsera màgica, que en diem, amb la qual tenen dret o tenen accés a les dues fundacions o als espectacles d'espai més obert, que són de pagament.
Abel Font, portaveu de la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, gràcies per posar-nos una mica més de context i donar una mica més els detalls d'aquesta nova edició de la Fira FIMAC, que es fa a Torroella a principis de juny, els dies 1, 2 i 3. Gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Són 8:45. Com no pot ser d'una altra manera, si us ve de gust, podeu tornar a sentir aquesta entrevista.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Els estudiants vesteixen d'art als aparadors de Sant Feliu de Guíxols. L'alumnat de batxillerat artístic de la ciutat, en col·laboració amb l'associació cultural Alep, engalanarà 51 aparadors d'establiments comercials amb les seves obres de pintura, dibuix, fotografia i escultura. Paula Boira.
Aquesta iniciativa vol ser una aportació al Dia Internacional de l'Art, que es commemora el diumenge dia 15 d'abril. Les obres realitzades per una 60 de noies i nois que estudien a l'Institut Sant Telm estaran exposades fins al dia de Sant Jordi i es poden admirar entorn de la Rambla Vidal, la Rambla del Portalet i la Rambla de la Generalitat, les zones més comercials de la ciutat. Aquesta intervenció artística es correspon amb un dels objectius de l'EF, activar la participació del jovent, estimulant la seva concurrència a partir de grups de treball específics i organitzant actuacions extracurriculars. La idea de l'activitat és arribar a tothom, tant a la gent que passeja diàriament a anar a comprar una barra de pa, com aquella que està acostumada a anar a veure exposicions.
La Fundació Bimar construirà una nova residència a Platja d'Aro per 30 persones amb discapacitat. L'espai també servirà per acollir 25 persones com a centre de dia. La Fundació Bimar i l'Ajuntament de Platja d'Aro han oficialitzat la concessió del terreny on s'ubicarà. Ho ha explicat Jordi Sistac al Supermatí de Ràdio Capital.
La finca on es construirà té 2.000 metres quadrats a prop del centre de Platja d'Aro. Sistac ha informat que esperen tenir-lo construït al voltant del 2020. El vicepresident de la Fundació també ha explicat que què és allò que més busquen els pares per les persones discapacitades.
Un llit, un lloc de treball i capacitat de gaudir del lleure. Quan diem un llit, parlem del dret a l'habitatge. Quan parlem d'una feina, un treball, parlem d'atenció diurna. I quan parlem de capacitat del lliure, parlem de la vida, doncs parlem d'una de les aspiracions de qualsevol persona.
Els antecedents de la Fundació es troben al 1960, quan els pares del Baix Llobregat amb fills amb discapacitats es reunien per compartir l'angoixa de resoldre els problemes dels seus fills.
Gràcies, Dani. Són 8:45 de 9 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà. Supermatí.
Josep Taverner és l'administrador parroquial de Begú, Esclanyà, Pals i Regencós. Té el càrrec des del mes de setembre del 2017. A més, és el president de l'ONG Amb les teves mans pels refugiats i administració i administrador de Firefly for Africa per portar energia a pobles del continent africà. I en aquesta hora volem saludar també el mossèn Josep Taverner. Senyor Taverner, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, vostè, a més de mossèn, té molts càrrecs. Ja té temps de fer tot això?
Mira, més en tenia quan era rector a Figueres. Tenia més parròquies, més gent, més activitats. Fins al juliol d'aquest any passat vaig ser el copresident del Col·loqui Europeu de Parròquies i, per tant, tenia molts viatges per Europa. Però bé, en tot cas, al complir 70 anys, certament que em convenia canviar de ritme i Pals i Begú, Esclanyà i Regencós m'ofereixen aquesta possibilitat.
Ja, canviar de ritme i, vaja, ha decidit que només amb dues ONGs i amb quatre parròquies en tenia prou. Escolti, jo no el conec personalment, però tothom amb qui he parlat em diuen que és vostè un mossèn una mica atípic. No sé si s'identifica amb aquest adjectiu.
Sí, podríem deixar-ho així. Tanmateix, bé, n'hi ha d'altres que són més atípics que jo i d'altres que són més clàssics, però bé, en tot cas ja m'està bé.
Vaja, però expliqui'm per què és atípic, quina és la seva singularitat respecte als perfils més clàssics.
Bé, no he tingut cap càrrec a nivell diocesà d'arxiprés ni de càrrecs així importants que hi hagi a nivell de bisbat. He sigut crític en moltes activitats i moltes coses de les que hi ha en aquests moments en el nostre bisbat, però això no fa que sigui, bueno, escric en el diari cada 15 dies a l'Empordà fa 13 anys. Bé, en tot cas, potser aquestes singularitats d'estar compromès en les coses del dia a dia i de la gent que es belluga i que es mou tant a nivell de país com a nivell de refugiats com en el tercer món, per dir-ho d'alguna manera, no? Uh-huh. No tots els capellans doncs tenen aquesta dimensió així de visió més ampla. Jo penso que m'ho va donar això haver estat 4 anys al Perú. Jo vaig estar de missioner 4 anys al Perú quan era relativament jove, amb els 30 i pico,
sí.
I per tant suposo que això també ha d'haver influït, segur.
Escolti, parlava fa un moment dels refugiats. Sobre la visió que la gent d'aquest país té ara mateix de com s'estan tractant els refugiats a l'Europa en general i a l'estat espanyol en particular, vaja, més o menys ens en podem fer una idea. Tots sabem, hi havia xifres de previsió d'acollida de refugiats que òbviament no s'estan complint, però jo crec que es parla poc del paper de l'Església, o de, millor dit, de l'absència de l'Església en la reivindicació de l'acollida d'aquests refugiats. No sé quina opinió li mereix a vostè això.
A veure, jo precisament dimarts passat va sortir publicat un article que es deia, irònicament, Welcome to Europa, benvinguts a Europa, que deia que només era en les cartelleres dels aeroports, però que no són benvinguts, lamentablement. Com a capellà, penso, i com a responsable d'aquesta associació Amb les teves mans, penso que alguna cosa fa l'Església a través de Càritas, a través d'altres organitzacions, però bé, en tot cas, potser no hi ha veus solemnes, però el jefe gros, el papa de Roma, doncs sí que ha fet alguna cosa, ha anat a Lampedusa, ha anat a Lesbos,
Sí, sí.
A nivell de català potser doncs, hi falta alguna paraula en aquest sentit.
Clar, el tema segurament és quan aterrem tots aquests missatges que llença el Sant Pare, quan els aterrem a nivell estat espanyol, per exemple, jo personalment, no sé si vostè comparteix, jo trobo a faltar que la conferència episcopal reivindiqui això mateix que predica el papa, sense anar més lluny.
Sí, la Conferència Episcopal Catalana ho ha dit alguna vegada. L'espanyola, com que està tan lligada a un partit polític que està ple de corrupció, em penso que en aquest sentit no es vol mullar. I ho trobo molt lamentable, perquè penso que un dels valors de l'Església és aquesta dimensió de compassió, de solidaritat. I per tant, penso que no és encertat. Però bé, en tot cas, jo no tinc influències a dalt, saps?
Ja. Home, de totes maneres, aviam, influències a dalt no ho sé, però vull dir, més línia directa amb el de dalt la té vostè que jo, això segur.
Bueno, amb el Vicente Gros, amb el nostre senyor Jesucrist potser sí, però en tot cas això ja, jo ja prego cada dia, pels refugiats i pels malalts.
Escolti, més enllà d'aquest tema relacionat amb els refugiats, vostè és membre del CDR de Pals, això ho publicava la revista Espadrís Llarg de Begur, i vaja, vostè no se n'amaga de pertànyer a aquest CDR de Pals. Li fa, en aquests moments, vist el que està passant amb la gent que forma part dels CDRs, té por? Ui, senyor Taverner, sembla que estem perdent la cobertura del telèfon. Vaja, estem perdent definitivament la cobertura de... A veure, no sé si ara potser sí que el sentim. Senyor Taverner.
Bon dia.
Ara sí.
Soc a Figueres en aquests moments.
Val, escolti, m'imagino, però suposo que deu tenir mans lliures.
Sí, sí, tinc mans lliures, evidentment. Sí, amb Bluetooth, molt bé, molt bo.
Anava a dir, val. Deia, vostè forma part del CDR de Pals i li preguntava si tenia por, vist el que està passant al país.
En aquests moments és lamentable el que està passant, ja no només amb el CDR, sinó amb tots els presos i tot plegat. Jo no he tingut mai por. Evidentment, algú a vegades em fa broma i em diu que em vindran a portar tabaca estremera i jo no fumo. Però en tot cas, no ho sé, la veritat és que penso que és molt greu la situació del país en aquest moment sense un govern encara, amb quatre intents de legislatura de començar la legislatura, i per tant ho trobo molt lamentable, la veritat, i penso que hem d'apretar tots plegats per aconseguir que tinguem doncs govern i que tinguem la possibilitat de que retornin els presos. Jo tinc relació i amistat, i fa pocs dies vaig escriure a l'Oriol Junqueras i a la Dolors Bassa i a en Quim Forn, i em sembla que de veritat és una de les coses que a mi em cremen cada dematí quan penso, quan m'aixeco del llit, penso n'hi ha que estan dormint en una llitera de presó.
Escolti, a les misses vostè fa comentaris relacionats amb aquest conflicte?
Segur. I una vegada he tingut alguna enganxada amb algú perquè doncs porto un llaç groc i perquè vaig llegir un poema el dia del diumenge de Rams de Bitjou, però bé, en tot cas em sento respillat,
Vostè ha tingut alguna enganxada? Entenc que amb alguna de les persones que era a l'església en aquell moment.
Evidentment, sí. Però que no eren ni de Pals ni de Begur, Vull dir, són gent que han vingut de fora o que busquen i que potser en el seu poble tampoc s'hi senten còmodes i estan buscant. L'altre dia algú em deia, és que hauré d'anar doncs, a missa a Palafrugell. Bueno, doncs molt bé, doncs vagi a missa a Palafrugell. Vull dir, no ho sé, en tot cas no és tan lluny.
Exacte. Ha tingut vostè algun tipus de consigna, ja no dic de reprimenda, però hi ha alguna consigna del bisbat de Girona en aquest sentit?
Home, a veure, la prudència és una de les virtuts o de les males virtuts de l'Església Catòlica, però en tot cas ser prudent no vol dir ser covard. I per tant, bueno, el dia que no vulguin que jo digui el que faig o faci el que creguin oportú, doncs allà és.
No? Sí, no, em referia més a si hi ha alguna consigna per part del bisbat de dir, escoltin, no hi entren en aquest tema, o si hi entren passin una mica més per sobre, no, o sigui, alguna indicació.
En tot cas, el bisbat sempre aconsella que el que hi hagi siguin doncs, pregar pels presoners, pregar per perquè s'arregli, perquè hi hagi diàleg, i jo penso que això són valors molt importants i que estan molt bé, que, però potser a vegades tenim aquella mena de por, de covardia, de pànic, de pensar que potser doncs ens identificaran per un color o per un altre. En tot cas, jo, bueno, doncs ja saben, mira el color que sóc una mica groc, i per tant, doncs, bueno, tant se val.
Escolti, sentint-lo parlar, no vull entrar en detalls, o no vull entrar en aquestes preguntes de quin és el paper de les dones a l'Església, si l'Església s'hauria d'obrir una mica més, perquè, vaja, jo crec que és molt fàcil de deduir. Em remeto una vegada més a aquesta entrevista que li van fer a Espadrís Llar de Begur, en la que ja li pregunten totes aquestes qüestions, i vaja, no sé si vostè, no sé si m'admet la comparació, és vostè una mica la Lucía Caram amb home i amb mossèn, diguem-ne, de poble?
Mira, ara vaig precisament a Figueres i la saludaré perquè anem amb un acte comú a Figueres en el projecte aquell Invulnerables que està treballant ella des de Manresa i que jo fins ara hi he estat treballant des de Figueres i que no me'n sé estar d'anar-hi a Figueres avui per saludar-la, per fer-li una abraçada. I en el meu mòbil la foto que tinc de portada és, doncs, amb la Lucía Caram, sí.
Ah, carai. Ah, caram, miri.
Caram, caram.
Senyor Josep Taverner, mossèn de Begur, Pals i Regincós, i Torrent, crec que també, eh?
Sí, no, Torrent no.
Ah, Torrent no.
Esclanyà.
Ah, això, Esclanyà. Res, dic gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Una abraçada, adéu. Bon dia. I són 3:15 del matí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. I just és aquest el moment en el que obrim un espai d'opinió de la mà dels nostres comentaristes. Ja sabeu que estem demanant als nostres opinadors que a les portes del Sant Jordi ens parlin de llibres. I avui és el torn de l'artista de Palafrugell, Clara Peia.
Bones. El llibre que jo vull recomanar és un llibre de la periodista Júlia Bertran que es diu M'estimes i em times, que també té la versió en castellà, que és Amar i timar. És un llibre que parla de com ens relacionem, de les diverses relacions de parelles. És una deconstrucció de l'amor romàntic, de trencar mites, de trencar el mite de la mitja taronja, de Cupido, de totes aquestes coses que ens han fet creure des de la televisió, les pel·lícules, les cançons, tot el que nosaltres rebem té a veure amb l'amor romàntic i ens diu que hem d'estimar d'una manera i que si no, no és vàlid i costa molt desencaixar en aquest sistema. És a dir, costa molt adonar-te'n de que això no et funciona i veure que no tens eines per fer-ho d'una altra manera, perquè a tu t'han ensenyat una sèrie de coses i és molt difícil de construir aquests patrons. El llibre consta de dues parts. Una part on la Júlia ha fet unes entrevistes a diferents persones. Hi ha la Brigitte Vassallo, hi ha la Mariluz Esteban, el Teo Pardo, la Maria Riot. Bueno, són diverses entrevistes de gent que parla sobre maneres de construir i de deconstruir, no? I és molt interessant tant les preguntes que fa la Júlia com les respostes. I la part que per mi és una preciositat és la part en què la Júlia fa la seva expressió artística mitjançant aquarel·la i frases. Hi ha moltíssim contingut polític, molt missatge, i artísticament em sembla poesia. Així que aquesta és la meva recomanació. M'estimes i em times, de la Júlia Bertran.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
És tard. Anem als esports. I comencem fent un repàs dels esdeveniments esportius que es disputaran aquest cap de setmana dels clubs del Baix Empordà. Ho fem, com sempre, amb l'Alba Cabrera i en Pedro Ruiz. Parlem de futbol, per començar, i en concret del Palamós, que està immens en una profunda crisi i que viu en hores baixes. Aquest diumenge només li val la victòria si vol seguir somiant amb la permanència a la tercera divisió, Pedro.
Així és, Miquel. El cap de setmana passat us explicàvem que el Degà s'havia complicat la seva lluita per la salvació després de caure 2-0 al camp del Cerdanyola i que el seu rival en aquesta lluita, el Granollers, s'imposés per 0-3 a l'estadi de l'Europa. Aquests resultats allunaven els groc i blaus 5 punts de la zona del descens. Ara queden només 5 jornades. Els palamosins s'ho juguen tot aquest diumenge a casa contra el Terrassa, un equip que està perseguint l'objectiu de fer la promoció per pujar a segona divisió B. Els de Pitu Batlle s'han conjurat per encarar aquestes 5 jornades a vida o mort i, malgrat que saben que serà molt difícil, es deixaran la pell per intentar quedar-se a la tercera divisió. Tot plegat es resoldrà, com dèiem, aquest diumenge a les 5 de la tarda.
Gràcies, Pedro, i continuem amb el futbol perquè el grup primer de segona catalana arrenca la 28a jornada. L'Aro rebrà dissabte a les 4 el Marc Adalam, rival del Guíxols en la jornada anterior. Els platgerencs tenen la necessitat de sumar punts a casa per abandonar la 16a posició i per aconseguir sortir de la salvació a la salvació de la que es troben a 3 punts i que ara mateix té el Palafrugell, que rebrà també dissabte a 4:45 al Palafolls. Per la seva part, el Guíxols continua a 8è i rebrà diumenge a les 5 el Bescanó, que és el segon classificat. Alba Lejide, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Alba Cabrera, millor dit. Abans de parlar d'un altre esport, parlem de què faran les noies de l'Estartit aquest cap de setmana.
La Unió Esportiva d'Estartit rebrà diumenge a les 12 al Cerdanyola, al Camp Municipal d'Esports de l'Estartit. Un partit de la jornada número 26 de Preferent Catalana Femenina en què l'Estartit tindria una bona oportunitat per sumar punts i allunyar-se de la zona de descens, que ara mateix té només 2 punts, tenint en compte que a Cerdanyola va poder aconseguir un empat en la primera volta. El balanç de la temporada no és gaire positiu per les estartidenques, que han aconseguit 10 derrotes, 8 empats i 6 victòries. Però a falta de 5 jornades pel final de la temporada, les noies de Paco Ruiz encara tenen possibilitats de mantenir la categoria. Diumenge 15 d'abril a les 12, Unió Esportiva d'Estartit, Cerdanyola.
I més esports. Parlarem ara dels partits de bàsquet a Primera Catalana. El Palamós rebrà diumenge a les 5 al Sant Joanenc, buscant guanyar i mantenir la quarta posició. I la Bisbal jugarà dissabte a 6:45 rebent l'Arenys de Mar. I passem al rugbi. Tornem amb l'Alba Cabrera per parlar dels Senglars de Torroella.
Partit decisiu i complicat el que juguen aquest dissabte a Castelldefels els torroegencs en l'última jornada de Primera Catalana abans dels play-offs d'ascens a Divisió d'Honor Catalana. Ara mateix els Senglars són cinquens amb 33 punts, plaça que no els permetria disputar els play-offs. Però aquest últim partit els enfronta amb un rival directe, el Castelldefels, que és tercer amb 34 punts, igual que el Sabadell, que és quart també amb 34 punts, i tots dos equips amb només un punt més que els torroegencs. Al segon classificat, els espartans de Granollers en tenen 36 punts, només 2 punts més que els de Torroella. Amb aquestes puntuacions es reflecteix que aquesta, la Primera Catalana de rugbi, és una categoria disputada fins a l'última jornada. Els Senglars encara tenen la porta oberta als play-offs si guanyen el Castelldefels i sumen 2 o 3 punts, 3 punts en cas que fessin un molt bon partit i sumessin un punt per bonus ofensiu. També els serviria per classificar-se si perdessin aquest partit, però aconseguint bonus defensiu, i que el quart classificat, el Sabadell, també perdés contra el Mataró sense aconseguir bonus defensiu i els cedís la quarta plaça per poder jugar als play-offs. Per tant, tindrem un ull a Sabadell i estarem molt atents al que passi a Castelldefels el dissabte dia 14 d'abril a partir de les 4.
Déu-n'hi-do, com que no hem acabat d'entendre massa cosa, perquè és complicat tot això, el bonus defensiu i tot plegat, us rematem primer d'entrada al nostre web i després a seguir les nostres xarxes socials aquest cap de setmana, en els que l'Alba intentarà posar una mica el desllorigador a tot plegat. I de l'Alba Cabrera, l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Anem amb les notícies d'àmbit general. El jutge Pablo Llarena no permet a Jordi Sánchez assistir al ple d'investidura ni físicament ni tan sols per via telemàtica. És el segon cop de porta del jutge, que considera que manté el risc de reiteració delictiva.
Llarena considera que es manté el risc de reiteració delictiva i alerta de les greus conseqüències que tindria si és president. A més, creu també que la seva candidatura té elements que apunten de manera marcada i racional que, en cas de ser president, podria trencar l'ordre constitucional.
Ja, i el jutge deixa en llibertat a mesures cautelars la membre del CDR detinguda a Vilanova Viladecans i rebaixa l'acusació de terrorisme a desordres públics. El magistrat de l'Audiència Nacional descarta imputar a l'arrestada els delictes de terrorisme i rebel·lió.
El magistrat ha imposat diverses mesures cautelars a Tamara, com ara compareixences setmanals a jutjats de guàrdia i li prohibeix sortir del seu municipi de residència, a no ser que treballi fora de la seva localitat. També ha establert la necessitat que Tamara necessiti una autorització judicial per poder sortir del terme municipal de la seva localitat. Li prohibeix sortir del territori espanyol i l'obliga a facilitar un domicili i un telèfon on pugui estar localitzable. Per ara, el cas continua sota secret de sumari.
La justícia escocesa dona més temps per decidir sobre l'euroordre de Clara Ponsatí. El tribunal convoca noves vistes preliminars pel 15 de maig i el 5 de juliol i l'extradició pel 30 de juliol.
Davant de la complexitat del cas, el jutge ha acceptat donar més temps a la fiscalia i a la defensa per preparar els seus arguments i ha convocat noves visites preliminars pel 15 de maig i el 5 de juliol. I ha marcat la data oficial de l'inici del cas pel 30 de juliol. Llavors, les compareixences i declaracions es poden allargar fins a 8 dies.
Gràcies, Alba Legide. Anem a l'agenda. Que en la seva edició d'avui divendres es converteix en un carrusel per les diferents activitats del cap de setmana, tot i que, com que és una mica tard, avui em sembla que farem la versió express.
L'agenda cultural de la setmana.
Avui divendres comencem l'agenda amb la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, on a les 7 de la tarda hi tindrà lloc la conferència Exposicions i discursos 1937 al Pavelló Espanyol a París.
Les exposicions sovint han estat molt més importants per als avenços de l'art i per la consideració dels artistes que no ens pensem. Algunes d'elles han donat carta de naturalesa a determinats grups o han aixecat polsegueres amb la crítica que es mantenen durant dècades o també han impulsat etiquetes més o menys afortunades. Per examinar aquestes relacions ens proposen un recorregut per algunes de les exposicions que han configurat el món de l'art tal i com el coneixem avui en dia. Avui l'exposició a comentar serà 1937 al Pavelló Espanyol a París, on us endinsareu en el contingut tot examinant què s'hi va exposar i què es va dir al respecte.
I més tard, a la Biblioteca Municipal de la Bisbal, hi haurà una nova xerrada al voltant del cicle d'anime, on avui es parlarà de Mirai Nikki.
A 8:15 de la tarda, a la Biblioteca de la Bisbal d'Empordà, arriba un nou cicle d'anime on avui es comentarà la sèrie Mirai Nikki, dirigida per Naoto Osoda i basada en el manga homònim de Sakae Esuno. L'anime és el terme que agrupa els dibuixos animats de procedència japonesa. Al Japó es fa servir la paraula anime per referir-se a l'animació en general, tot i que tradicionalment es dibuixava a mà, actualment s'ha tornat comuna l'animació per ordinador. Els seus guions inclouen una gran part dels gèneres de ficció i són transmesos per mitjans cinematogràfics.
Més coses. Dissabte a Forallac, a la Casa de la Vila, a les 7 de la tarda, hi tindrà lloc la presentació del llibre La Catalunya Medieval, de Joan Casanova i Sallarès.
La Catalunya Medieval, un viatge al passat, escrit a l'Empordà pel metge traumatòleg i historiador aficionat Joan Casanova i Sallarès, ens mostra una part de la història de Catalunya. En aquest llibre hi podreu trobar la nostra identitat, perquè els catalans tenim llengua, cultura i pensaments propis, com també una manera de fer i de viure la societat. La presentació del llibre La Catalunya Medieval anirà a càrrec del periodista Jordi Gamero.
I Clara Peia aterra al Baix Empordà per presentar el seu nou disc Oceanes, dins la 13a edició de les Trobades de Música Mediterrània. Això és a Torroella de Montgrí.
Oceanes, el nou disc de Clara Peia, és un homenatge a les dones a través de l'aigua. Un crit perquè les dones s'empoderin i res ni ningú els impedeixi ser elles mateixes. L'artista ho explica així. L'aigua és calma i fúria, neteja, purificació. L'aigua flueix, és profunditat, immensitat, maternitat, naixement. Som aigua. Clara Peia ha decidit convertir algunes dones que han passat per la seva vida en les oceanes, les protagonistes d'aquest disc. Dones d'aigua, princeses indomables. El concert tindrà lloc a l'Auditori Espaiter de Torroella de Montgrí i podeu comprar les vostres entrades a través del web espaiter.covin.com per un preu a partir de 12 euros.
Avui no tenim temps per repassar més activitats, però les podeu trobar al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
radiocapital.cat/agenda. Coses que us expliquem avui, que és 13 d'abril, el mateix dia en què moria l'escriptora catalana Mercè Rodoreda. Pedro Ruiz.
Va ser l'any 1983. A Rodoreda se la considera l'escriptora catalana contemporània amb més projecció internacional, amb algunes obres traduïdes a més de 30 llengües. Malgrat que va treballar tots els gèneres literaris, la barcelonina era molt coneguda per les seves novel·les i les obres teatrals, com ara La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies o Mirall trencat. Per més inri, el 1980 se li va otorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'escriptora va ser enterrada al cementiri de Romanyà de la Selva, on va viure els seus darrers anys de vida.
I també tal dia com avui, l'atleta britànica Paula Radcliffe va fer miques el rècord del món de marató.
Radcliffe va batre la seva pròpia plusmarca mundial a Londres el 2003, amb un registre de 2 hores, 15 minuts i 25 segons. Va aconseguir rebaixar la marca anterior en gairebé 2 minuts. I cal destacar la grandesa d'aquest temps, ja que precisament no s'allunya massa de la millor marca dels homes.
8:58, marxem. Avui hem parlat amb l'Abel Font, portaveu de la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Ens ha explicat que les principals novetats de l'esdeveniment que se celebra els dies 1, 2 i 3 de juny a Torroella, Dani.
I ha donat detalls de la Fira Professional de Màgia, una de les principals novetats d'aquest any. Font ha dit que encara no hi ha un punt de trobada formal per exhibir màgia a Catalunya i que l'objectiu és esdevenir el mercat professional de màgia pels programadors culturals de referència.
Si un professional, un programador vol comprar música moderna, irà al mercat de música viva de Vic. Si vol comprar teatre o veure què hi ha en el panorama aquesta temporada concreta, anirà a Tàrrega, i així en tots els sectors. No passa amb la màgia, que Catalunya té encara aquest dèficit on no hi ha un punt de trobada formal o oficial.
Que vagi bé, Dani, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Anem al temps, Martí.
Avui ens esperen nuvolades que ens deixaran alguns ruixats de poca importància. Temperatures força similars a les d'ahir, amb 15 graus de màxima i 8 de mínima, i dissabte serà un dia nuvolat, amb més precipitacions durant tot el dia, i diumenge seria un dia més tranquil i amb un lleuger ascens de la temperatura.
Ens agrada quan acabem així corrents i de pressa, perquè vol dir que us hem explicat moltes coses. Que vagi bé, tornarem dilluns a les 8. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.